Anem cap a la tertúlia. Saludem al Josep Puntí. Josep, bon vespre.
Hola, bones.
Què tal, com va?
Bueno, anem fent, bé.
Has escoltat el Josep, eh? Anem amb màniga llarga, però haurem d'anar aviat pel cap de setmana amb jersei, eh?
Sí, amb jaqueta.
Sí, sí, ens tocarà.
És el que toca.
Ens tocarà,
sempre sí. Per la fira comença a fer...
Quina llàstima, perquè hi ha hagut fires que ha fet bo, que s'estava bé, la castanyera no treballava molt.
Però jo en recordo més que fa fresqueta i plou que no pas de les altres.
Cèlia Vendrell, bon vespre.
Bon vespre.
Tu sí, vas més amb jerseiet, eh?
Bueno, però és una ja màniga tres quarts, sí. Això ja...
Què tal?
Quan arribi el fred. Bé, bé, molt bé.
Bé. Vosaltres, quan feu comú, vosaltres?
El 5 avui, de novembre.
El 5 de novembre.
El 5 de novembre està prevista la propera.
Avui 4, eh?
4 consells de comú avui.
4.
Bueno, és que hi ha 7 parròquies.
Sí, sí, clar, i arriba final de mes i ens hem de posar el dia, no? I com que dijous que ve és 1 de novembre, doncs, bueno, la gent... els comuns es donen pressa per passar comptes.
Bueno, arriba a final d'any i s'ha de començar també a passar comptes amb el pressupost.
També.
Que també. Farem diversos consells de comú d'aquí a final d'any.
Sí, sí, sí. Tenim els refugiats aquí. Josep, 7 persones, 2 famílies...
Bueno,
que
és una bona...
Esperem donar-los una bona vida.
Que passa que des que es va engegar tot això fins que ha sigut una realitat, doncs ha passat molt temps.
3 anys.
Pobra gent, escolta'm... està molt bé, no, que t'ofereixin i que tinguis l'opció, però al final són només 2 famílies i després de la sèrie de 3 anys, pues,
sí, el 2015 es va començar.
Clar, com tinguin moltes dificultats, es queden pel camí.
Bueno, això des de l'oposició, el Consell General s'ha demanat de forma molt insistent
sí,
a que hi haguessin
hi ha
els refugiats aquí
a
Andorra.
Alié al nostre estat que ho frena tot molt, vull dir, ho veiem arreu d'Europa.
Sí, sí, no... I és veritat que hi ha hagut com molta, no sé si deixadesa, però tranquil·litat en el fet d'acollir persones refugiades a tots els estats europeus. Sí,
no ens en recordem de la nostra història, que no és tan llunyana, que és bastant recent la nostra història. No ens en recordem de tot el que van passar els nostres avis, i d'aquí tenim por del que ve de fora, tenim por de l'estranger, i a més aquí també arriben amb una cultura diferent a la nostra, que els refugiats dels nostres avis tenien una cultura similar i aquesta gent té una cultura diferent i això ens fa por. Això ens fa por perquè no els coneixem, però finalment quan coneixes a la gent, tota la gent el que vol és viure, és tindre un lloc per viure, un treball per poder alimentar la seva família i fer-los prosperar, és tot el que tots esperem i finalment aquesta gent, si fuig del seu país, és perquè estarà en unes condicions que nosaltres faríem el mateix. Jo estic convençuda que nosaltres faríem el mateix i que esperaríem que els països més rics ens poguessin acollir i ens poguessin donar sortida, no?, i poder desenvolupar-nos com a persones que són.
Sí, sí. Quedaran 13 persones encara per venir, fins a completar les 20. Veurem, no s'han donat dates, però és això. Tot segueix un procés de burocràcia complicat, no?
Bueno, és trist que sigui tan burocràtic tot plegat, però, bueno, esperem que arribin tots bé i
sí,
quan arribin aquí pues, es sentin a gust i tinguin un futur, com deia la Cèlia, al final és l'objectiu de qualsevol de ser viu. No?
El que realment voldríem és que entre tots aquesta gent i altres que venen, altres persones de fora que venen, que se sentin integrats en aquest país i que se'l facin seu. I el nen, el nadó de 19 mesos, aquest no tindrà cap problema per integrar-se, i el bebè que està de camí tampoc. Els dos nois o noies, no sé...
Més
no
adolescents,
sé,
nois.
No sé si són nois o noies. Els adolescents, doncs, bueno, espero que a les escoles els altres adolescents entenguin quin camí han passat per arribar fins aquí i els ajudin a integrar-se.
I tant que sí. No, i els nanos també són... més integradors, normalment.
Bueno, l'adolescència és dura, eh? L'adolescència
no? De vegades els adults som els que tenim més prejudicis.
Sí, però l'adolescència és una edat dura.
Sí, això és veritat. Senyors, avui Consell General, com era de preveure, les esmenes a la totalitat al projecte de la llei de la funció pública no han prosperat, així el projecte de llei seguirà el seu tràmit parlamentari a la comissió. No sé si creieu que s'arribarà a temps de que s'aprovi o es farà un impàs esperar que... Clar, perquè el Parlament es dissoldrà, què, Josep? Febrer, març? Febrer, sí. Febrer, si són a final de març o primers de març, uns dos mesos abans, ja veurem, no?
És complicat, eh? Però ara tens un mes de feina efectiva i després...
Bé Nadal...
És complicat.
Bueno, però bé, van dir que volien passar moltes lleis, no?
Sí,
per Andorra, per tant, no sé, si no apretaran la maquinària i la passaran. Però bé, és una llei que fa tants anys que s'està parlant que si ara l'hem de passar... A correcuita no crec que sigui molt positiu.
Escolteu, el que era previsible és que, bé, s'ha aprovat per sentiment la modificació de llei que permet que la CAS reemborsi el 100% de la despesa de, en aquest cas, de la baixa laboral dels donants en vida.
Dels donants en vida.
Faltaria és... més, no? Sí. És que, pobre de tu, no?
Dons no, però em fa gràcia algun... la puntuació donants en vida. És evident que si no estàs en vida no cal que et donguis res a la CAS.
Correcte, correcte. Ja, sí, el matís.
Aquests matisos, però a vegades fa falta posar-ho. Sí. És una miqueta, a vegades...
Sí, sí, millor escriure-ho,
no? Perquè... Però, bueno, no, està bé, és un fet que... I suposo que a la vida quotidiana et pots trobar situacions que també podrien suposar també un acolliment del 100% amb aquest tipus de despeses, no?
Home, és un acte molt altruista, eh? Donar una part teva en vida és molt altruista, per tant, és normal que la societat reconeixi aquest esforç a la persona que ho està fent, perquè no és de plaer donar un òrgan teu en vida. Has de passar per uns certs, bueno, i unes operacions que evidentment no és fàcil. Jo és normal i benvingut sigui aquest reembolsament del 100% del salari amb els donants.
Per cert, ara parlàvem de les lleis pendents, de la funció pública, i ara us ho demano. Xavier Espot s'ha confirmat aquesta setmana com a cap de llista de DDA. Què us sembla? Us ha sorprès? Ja corria fa dies aquesta possibilitat que es va confirmar dimarts al vespre. Què us sembla la figura d'Espot com a líder de DDA a les eleccions?
En el meu cas, molt bé.
Sí?
Bueno, és un...
Sembla una persona que ha de sumar, no només a DDA, sinó en general, pel que pugui aportar.
Quan treballes en aquest sentit, per trobar una persona, intentes que sigui la que pugui sumar més, clar, evidentment, però a més que sigui una persona, pues, bastant coherent, no? I que tingui, pues, uns nivells, o puguis pronosticar un nivell d'eficàcia amb el seu càrrec que vol ostentar, pues que realment el puguin fer un gran cap d'estat, no? I evidentment substituir caps d'estat que hem tingut al llarg del temps, a vegades n'hi ha hagut de millors i de pitjors. En el que tenim ara, el Toni Martí, serà complicat. Jo personalment tinc un gran apreci i penso que no ha sigut fàcil, però s'han fet moltes coses ben fetes. Evidentment, perfecte, no hi ha res al món, però s'han fet coses ben fetes i esperem que, pues, que el proper cap de govern sigui el Xavier Espot i que ho faci realment bé, també.
Mm. Bueno, jo espero que sigui el Pere López.
No, clar, aquí cadascú tira cap a casa seva,
el proper cap de govern, evidentment, no? Mm. Bueno, era un dels noms que corria, no?, a la travessa. En un passat es parlava molt del senyor Jordi Cinca, després en un moment semblava que el síndic també optava amb aquesta plaça de candidat a cap de govern. Bueno, l'Espot, el Xavier Espot, sí que se sentia des de feia dies. Una sorpresa, bueno, nosaltres estàvem a l'espera d'aviam quin era el nom que sonava finalment a les files de Demòcrates per Andorra. El nostre ja fa temps que ja ha sabut qui és el nostre candidat a cap de govern, que és el senyor Pere López, amb el Partit Socialdemòcrata, i bé, nosaltres evidentment li desitgem molta sort amb el senyor Espot, amb els altres candidats, amb el Jordi Gallardo, que també està declarat com a candidat a cap de govern, i evidentment el que nosaltres volem que guanyi, ja sabem quin és, no?, el Pere López, evidentment. Mm-hmm. Bueno, i esperem que puguim tindre un cap de govern, en tot cas, que ens arregli la situació que tenim en aquest país, bueno, que ens arregli, en tot cas,
que treballi
per anar en aquesta direcció, sí, i que posi els interessos de la ciutadania davant dels interessos particulars.
Tots dos el coneixeu molt bé, l'Antoni Martí, tu de l'etapa escaldenca, Cèlia, tu per estar en contacte molt sovint amb ell, també.
No, molt sovint, no, però bueno.
Però bueno. No tenen res a veure. Un és com més populista, Antoni Martí, si diem animal polític, jo crec que igual tampoc exagerem, i l'altre és més tecnòcrata. És una persona, no sé, que té un perfil com molt dialogant, com molt de treball més d'oficina, més de la feina, potser no tan visible, tan popular com Martí, no? Ah. És la impressió que dona, portes en fora.
Potser sí, potser tens raó. Però bueno, també se n'ha... De la segona opció que em dius tu, costa aprendre'n i tornar-te una miqueta més obert més dialogant i una miqueta més amb dos agents, això hi ha tècniques per poder-te'n tornar una miqueta, no? Hi ha especialistes, pues, a l'hora de poder fer un discurs, pues, d'una manera més d'allò, més popular o més propera. Això hi ha maneres, hi ha tècniques, no? El que sí és molt bo és que li tinguis innat l'altre, no? La manera de reflexionar, de poder decidir les coses, de poder treballar, això és més complicat d'aprendre-ho. I si ho tens innat per la teva manera de ser, doncs penso que és molt positiu.
Cèlia?
Bueno, jo no tinc tanta coneixement de les dues persones, no? És evident que el senyor Toni Martí ha estat de cònsol a la meva parròquia i evidentment ens coneixem, i a més també d'arquitecte, sí. I on estic visquent va ser ell l'arquitecte de l'edifici, i vaig tindre...
Ja us uneix.
Vaig poder, sí, dialogar amb ells mentre estava construint l'edifici. Bé, bueno, és una persona, com t'ho has dit, molt populista, que li agrada molt el contacte amb la gent. Quan era cònsol és el que va fer, es passejava molt pels carrers. Bueno, jo crec que si tens un equip bo a darrere, pots fer-ho, de passejar-te pels carrers i de tindre un tracte més directe amb la gent, però crec que la part tècnica és molt important. I quan ets cap de govern, crec que encara és més important. I justament el Toni Martí cònsol i Toni Martí cap de govern no ha sigut la mateixa persona. No ha tingut tant de temps per passejar-se pels carrers, no ho dic passejar amb un to despectiu, sinó d'anar més en contacte amb la ciutadania, perquè potser si hagués fet aquesta feina que feia més al comú, hagués orientat diferentment certes polítics, no? Polítiques que ha dut a terme. I el senyor Espot el conec, evidentment, perquè també és d'Escaldes, a més, però tampoc el conec prou com per poder valorar-lo a nivell personal, a nivell de professional, de quina, de si treballa bé o no. Sí que se'l veu una persona treballadora, això sí, vull dir, tampoc cal que diguem el que no és, no?
Escolteu, situació dels pisos de lloguer des de la CODA. Diuen que s'han de fer coses, s'han de prendre accions. S'insisteix en la publicació de les dades que tenen els comuns sobre què es paga a cada parròquia i que s'incentivin noves promocions.
Amb això dels pisos de lloguer, bueno, de la manca de pisos de lloguer, sí. Bueno, es poden parlar de moltes causes, no?, que poden ser a l'origen de tot això. És evident que la llei d'allotjaments turístics ha perjudicat, és a dir, ha retirat del mercat pisos que estaven en lloguer i ara ja no estan. Això d'una part. Després, l'intercanvi de dades fiscals entre Andorra i Espanya també ens ha afectat de forma molt negativa, perquè també hi ha molts pisos bloquejats que no es poden posar a la venda ni lloguer. Però després ens fa falta un instrument molt important aquí a Andorra que no el tenim, que és el registre de propietat. Hi ha comuns que tenen el cadastre, Escaldes el cadastre el tenim acabat, però no tenim el registre de propietat. Llavors, saber exactament quants pisos buits... Es parlava justament al Consell General de la setmana passada, el senyor Espot, justament, parlava de posar un impost amb els pisos buits. A mi, un impost que fos un import que no fos fiscalitzador, que no es anés a recaptar diners amb aquest impost, sinó a que la gent els motivés per tornar a posar aquest pis en el mercat de lloguer. Però penses, com ho farem? Ell sap quins són els pisos buits si no tenim aquest registre de propietat? Perquè no el tenim, perquè Andorra no existeix aquest registre de propietat. Com ho farem? Jo quan l'escoltava el Consell General pensava, d'acord, és una idea que la puc compartir, de que puguem posar un impost perquè la gent, incentivar-la a que la posi el pis a lloguer. Però com ho sabem quins són els pisos buits? I quants n'hi han de pisos buits? Això no se sap. I aquesta pregunta que em faig jo, aquestes preguntes, ja fa anys que ens l'estem fent. Ja fa més de 20 anys que ens estem formulant de dir quants pisos buits tenim. Perquè realment hem d'anar a construir nous edificis. Jo crec que tenim molts pisos buits que els hauríem de posar sobre el mercat de lloguer i fer algo per poder-ho fer. I el registre de propietat crec que seria un bon instrument per començar a treballar en aquest sentit.
Josep, com ho veus tu?
És una situació, això dels pisos de lloguer, complexa, i a més amb els altibaixos econòmics dels últims 20 anys hem viscut moments més complexos a l'hora de trobar, ara mateix un moment molt complex per poder trobar un habitatge de lloguer pagable. Entenem pagable per una cosa que sigui digna.
Proporcional que puguis cobrar, no?
Exactament.
I no desproporcional.
Fórmules n'hi ha moltes, vull dir, des de poder construir alguna cosa, algo més, però orientat al lloguer, i amb uns límits de preu de lloguer metre quadrat, perquè si no tornem a estar amb les mateixes, vull dir, pisos de nova construcció, del standing, no sé què, a 1.200 i 1.400 euros al mes, ja no és un pis assequible per segons quin tipus de persones, la majoria de persones que busquen un pis de lloguer, evidentment. Intentar buscar alguna fórmula i s'ha de poder trobar, eh? Dir, al final és difícil però no és impossible. Vull dir, el tema dels pisos buits és complicat, perquè si una persona és propietària d'un pis buit, com justifiques que realment està buit aquest pis? Vull dir, és molt difícil, no? És el que dèiem, que no, realment, vull dir, quants pisos hi ha a la platja que estan buits durant 7 mesos de l'any i durant 3 estan habitats? Pues aquí pot passar...
Home, hi ha la factura de la llum, sí, de l'aigua, que també sí. Pots veure l'ús, bueno, que se'n fa d'aquell pis.
Les residències secundàries tampoc pots no, prohibir-les.
Ja. No.
La gent té dret a tindre una residència secundària.
El que s'ha d'intentar és fomentar, pues això, modern. Trobar la fórmula per poder construir...
Però pisos socials han de ser, no?
És el que jo anava a dir, estava esperant... Podent, els pisos socials.
Podent no anomenar-ho pisos socials, sinó trobar pues, la manera ajuts. O els indrets pues, perquè la construcció sigui una construcció més econòmica i els lloguers pues, estiguin blindats.
Bueno, la construcció més econòmica a Andorra també, amb el tipus de terreny que tenim, i
bueno, clar, és que tot va en base del preu del terreny, evidentment. Aquí pues, un comú, un govern pot implicar-s'hi més o menys.
Primer, la quantitat de terrenys que tenim disponibles per construir, que n'hi ha molts, eh? A Escalde, si construíssim tot el que diu el pla d'urbanisme, bueno, no sé quants mils d'habitants seríem a Escalde, em sembla que arribaríem als 100.000 habitants. Sí. 100.000 habitants només a Escaldes. Però, a part d'això, de l'escassesa, entre cometes, de terrenys per poder construir, també hi ha el tipus de geologia que tenim, que també fa que sigui les construccions puguin ser més cares, que comences a excavar i et trobes amb roca o després et trobes amb aqüífers, això dificulta. Però el que sí que també hauríem de mirar entre totes aquestes polítiques de l'habitatge són els pisos de caràcter social, o si no, els pisos de lloguer moderat, no? que a França existeixen, pisos de lloguer moderat, i fins i tot a França hi ha una figura que et donen les APL, que és l'ajuda per pagar el lloguer. Pues aquí a Andorra podríem també mirar fórmules aquestes, no? Perquè l'accés a l'ajuda de lloguer que et donen al govern, sí. Aquest accés que hi és, que hi ha una ajuda de govern...
30% aproximadament, no?
Hi ha una, no sé quin import sí. És del lloguer, però clar, has de tindre unes condicions, realment has d'estar...
Draconianes, no?
Molt difícils. Has de tindre unes condicions de vida molt baixes per poder tindre... primer optar, bueno, que et donguin aquesta ajuda.
És una situació realment molt, molt complicada, i també hi hauria... la consciència del propietari, que jo entenc que no és...
Bueno, l'altre també, hi havia una figura de garantir el lloguer. Tu poses al lloguer un bé i aquest, el govern, et garanteix el lloguer. Però a condició de que tu poses un lloguer més baix i si no es paga, és govern que es porta garant de pagar aquest lloguer. Yeah. També podria ser una de les solucions. De solucions hi ha diverses.
Hi ha moltes formes.
El que passa és que, clar, hem de veure quines són. I per mi, personalment, l'última seria la construcció de nous edificis. Incentivar això per augmentar el nombre de pisos de lloguer, si posem condicions de que un cert percentatge d'aquests pisos han de ser de lloguer moderat, podríem valorar-ho, però hi ha prou, crec que hi ha prou pisos aquí a Andorra per donar sortida al que està passant ara. A nivell professional, que tinc possibilitat d'accedir a diferents edificis, he vist pisos a la Massana, he vist un edifici bastant gran, que només hi havia un terç de l'edifici habitat. L'altre dos terços estava deshabitat. Hi havia residències secundàries també, però hi havia altres que no, que el propietari, pues, suposo que devia estar en aquesta situació d'intercanvi de dades, que no sabia què fer-ne del pis, i tenia un pis allà que, a més, s'està deteriorant i va en detriment d'aquell edifici i, finalment, de la nostra ciutat, no?
Sí. No, és una situació difícil. Hi veurem l'hivern, com es presenta amb la quantitat de places de temporers que s'han d'ocupar per donar... doncs per fer girar exacte el motor de,
clar,
de la neu,
dormir, no es poden fer dormir sota un pont, aquesta gent ja els necessitem.
Evidentment. Per cert, avui David Baró, el cònsol major de la Massana, no l'havíem escoltat encara, ha parlat sobre l'acord de salvar la marca Gran Valira, que s'ha arribat aquesta setmana. Diu que és una bona notícia, jo crec que és una gran notícia i no pintava massa bé, no?
Home, no sé. Pues els esforços que ha fet una marca com Gran Valira per poder estar present, pues, és evidentment una bona notícia que es pugui mantenir. No sé quins acords han arribat i com s'han entès, però bueno, benvingut sigui, i que això els hi pugui donar pues, més probabilitat de poder anar creixent, no? Dintre de, que els últims anys han sigut bons, doncs puguin anar millorant i pugui ser més rentable el domini esquiable, uh-huh, el conjunt. Uh-huh. I, bueno, a la banda de la Massana i això, doncs, evidentment, també, no? Vull dir, quan un cònsol que sap el que és i pateix el que és el tema d'un domini esquiable, felicita aquesta acció, doncs és justament per això, no? Perquè no és una bona notícia que ni el veí es posi o es torni en una situació, uh-huh, complicada o adversa, no?
Bueno, jo penso que sí, que evidentment és positiu. És positiu i la unió fa la força, no? No és la nostra divisa de país. Mm. Doncs esperem que continuï així i que la marca Gran Valira continuï travessant fronteres i, evidentment, la marca Vainor també creixi i també travessi fronteres.
Evidentment. Mm-hmm.
No, sí,
sempre amb el sentit positiu, eh? És a dir, que hem de projectar cap a fora d'Andorra una imatge sòlida d'Andorra, i Gran Valira és una marca sòlida, i Vainor també.
Mm-hmm. I tant que sí. Bé, estem a les acaballes, cap de setmana per passar per la fira.
Sí, anirem una estona.
Sou esquiadors? Anireu a comprar el forfet o no?
Jo no esquio massa.
I tu, Sèrie?
Jo esquio, però ha d'estar la neu molt bona.
Fem el sol.
No, el sol encara, però la neu, sobretot la
home,
neu.
Home, el sol és
l'any
xulo,
passat
també.
Vaig disfrutar molt, perquè la veritat és que vam tindre, bueno, la temporada passada, una bona temporada a nivell de neu.
De tants dies algun altre trobes.
Exacte, va estar molt bé.
El problema és que, com que la Cèlia treballa tant, trobar l'encaix, no?
Exacte, també, em costa, em costa.
En fi, doncs, a fer un vol per la fira aquest cap de setmana, sí. Això que toca. Sí. Abrigats, com ha dit el Josep, sí. Perquè...
Bueno, ja arriba l'hivern, ja toca.
Sí, bueno, però els refredats també,
No volen obrir el 18 de novembre, després de esquiar?
Sí, Arcalís, que és el més valent, sí.
Doncs ha de nevar.
Sí,
i tant. Si no hi ha neu, complicat.
Josep, gràcies.
Merci a vosaltres.
Cèlia, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que ho deixem aquí. Recordeu, demà tornem a les 7 del vespre. Més informació als flaixos horaris. Que vagi molt bé. Fins demà. Adéu-siau.